Tothom coneix Crash Bandicoot, però sabeu qui és Coco Bandicoot?
No. Sí. Sí, ho sé, però ho sé de refilón una miqueta.
Sí, exacte.
Qui és? Explica'ns.
Després ho explicaré. Perquè justament és un dels temes que parlaré, o sigui que ho deixo per més endavant.
Però bé, jo crec que Crash Bandicoot a algú li ha de sonar segur.
Home, sí. Mira, Adrià, Crash Bandicoot.
Sí, vale. Bé.
Llavors ja us podeu imaginar. La Coco no sap qui és.
Vale.
Estupendo.
Vinga.
Amb això ja us podeu imaginar segurament de què anirà el capítol d'avui. Però bueno. Què tal, noies? Què tal aquesta setmana?
Bueno,
sí,
estressades.
Just ara estàvem parlant això, que avisarem que avui potser és una conversa una mica dispersa, estem una mica estressades en general, i jo us volia comentar que part del meu estrès, ho vaig dir l'altre dia, però que estic acabant el màster i estic amb el treball final, però independentment del treball final que m'està xuclant la vida, he acabat les tasques. I fins ara no havia parlat aquí perquè estava esperant que acabés, però m'ha agradat moltíssim. T'ho he comentat, però perquè han sigut molt pràctiques. Molt pràctiques és de gent d'igualtat i han sigut molt pràctiques de saber per què, en un cas pràctic, per què estava patint discriminació aquesta persona. I llavors, a partir de la llei d'igualtat i no discriminació, he hagut de mirar quins eixos de desigualtat tenia, com s'havia de justificar, i en una de les assignatures jo havia d'agafar el paper com a agent d'igualtat, i en l'últim cas he hagut d'agafar el paper com a coordinadora de benestar d'un institut, que, per si no ho sabeu, és una figura que es va crear en aquesta llei del 2022, per assessorar a una noia marroquí trans que estava patint assetjament. És una universitat pública espanyola i m'agrada molt. Quan ho vaig llegir, no m'ho esperava. I llavors m'agrada molt haver-me d'informar i com li parlaria a aquesta dona, a aquesta noia, per poder que estigués millor i poder assessorar-la. Llavors, molt bé aquest màster. Estic molt contenta de que m'he hagut d'esforçar per poder com ajudar fictíciament aquestes persones, o sigui que molt bé, però estic estressada.
Saps que bé per això que hi hagi, que es plantegin aquestes situacions, no? Perquè al final suposo que deu passar, no?
Però exacte, en principi eren tots casos reals. Vale. També he treballat ètnia gitana, que potser també en altres tipus d'igualtat no es tracta aquesta ètnia, o sigui que molt bé, sí, la veritat és que molt bé. Jo ho recomano.
Que bé que estiguis disfrutant el,
sí, la veritat,
el màster.
Sí.
Jo estic molt estressada per lo mateix, també organitzant eventos amb molta gent.
Sí.
Llavors, bueno, jo crec que al següent capítol podrem respirar una mica més, però ve d'estrès.
Sí,
d'estrès.
Sí, jo igual, entre acabar els encàrrecs, no sé què, l'organització d'eventos, bueno, així que
abans de començar, que avui la Gina s'ha adonat que
un
any que vam fer la nostra primera publicació.
Exacte, ja es podria dir que es passi ja gairebé fa un any.
Sí.
Fa un any de la primera publicació, encara no fa un any de la primera trobada.
Exacte, però estamos en ello.
Sí. Ja parlarem del tema.
Sí, exacte.
No, ho deixem a l'aire.
Molt bé.
I res, dit això, no ens tingueu en compte el nostre cansanci i el nostre estrès d'avui i esperem que gaudiu del capítol, que serà una mica diferent. Benvingudes, jugadores. Sou a punt d'entrar a Lúdia, un país ocult als mapes on cada edifici és un món i cada decisió us portarà cap a nous camins. A Lúdia no es ve a guanyar, es ve a descobrir. Cada espai que trepitjareu guarda una part del món lúdic que volem repensar. Tres camins s'obren davant vostre. A l'est, la Torre de la Crítica Tallant, on els jocs del passat esperen ser qüestionats. Al nord, el sotabosc de la Mirada Profunda, on un sol joc serà explorat com si fos una criatura viva. I al sud, la Foguera de les Recomanacions, on cada flama encén noves idees lúdiques. Si no us esteu fent ja una idea, avui parlarem de jocs i hem plantejat el capítol d'avui una mica com si fos una partida de rol. Així que, jugadores, sisplau, presenteu els vostres personatges.
Hola, sóc Mirelia, dels Gràfics Secrets, l'elfa de la Mirada Infinita, i llegeixo els senyals del bosc i transformo les dades en veritats ocultes.
Jo sóc Maelis de la Flama Viva, la guerrera que no s'arronsa davant de cap mecànica i defensa els jocs com a eines de revolta.
Molt bé, doncs amb això esteu preparades?
Sí.
Sí? Que comenci el joc. Molt Molt bé, després d'un camí empedrat i cobert de mandràgores pixelades, s'alça davant vostra una torre impossible, feta de discos antics, pantalles enceses que projecten records i cartutxos que tremolen quan hi passes la mà. Heu arribat a la Torre de la Crítica Tallant. Els vitralls plens d'icones dels primers videojocs tinten l'aire amb llums de la vella escola i actituds tòxiques que encara perduren. Mireia, dels gràfics secrets. T'acostes a la base de la torre on hi ha una consola gegantina amb una ranura per introduir-hi una memòria. Què fas?
Fico una memòria antiga que tenia guardada des de fa mil·lennis perquè vull intentar desxifrar com aquest lloc i tants altres han construït els imaginaris de gènere que hem consumit. Vull veure quins personatges ens han fet créixer i quins ens han encadenat. També vull donar llum a les dinàmiques desiguals de les comunitats de joc. Tinc aquí el dau, faig una tirada de construcció visual. Un 17!
Molt bé. Amb aquest 17 aconsegueixes fer viure la torre. Les runes dels murs s'il·luminen i de les parets en surten ecos. Una veu filtrada que et recorda la Lara Croft. Una pantalla de creació de personatges sense gènere neutre. Insults d'un xat de partida ràpida. Però també apareixen llambregades d'esperança. Una protagonista no normativa, un joc de cures, una història que parla d'amor sense jutjar-ho. En aquesta primera aventura a la Torre de la Crítica Tallant repassarem alguns jocs clàssics, jocs antics, ancestrals. Segurament han marcat un abans i un després en la història dels jocs i van ser creats fa molt de temps, però això no és una excusa. Encara que els mites estiguin gravats en un disc dur, podem reescriure les partides. Cal mirar, escoltar i després dibuixar mons nous. Així que, endavant, jugadores, parleu-me d'algun joc ancestral, aviam si supereu aquesta prova.
Vale. Jo abans, com a elfa, dic que els jocs antics em parlen, em veu de temps perdut, però jo responc amb ulls afilats i el convido a revelar allò que mai van voler mostrar. Així que ja està, sortim una mica dels personatges en aquest punt.
Hauria sigut difícil, eh?
Però sí, hauria sigut molt difícil.
Bueno, però com a mínim serà el fil conductor del programa d'avui. Si voleu començo, així començo directament amb el Crash Bandicoot, que hem parlat abans. Us comentaré també que tota la meva argumentació és del meu company de feina, en David, perquè no sóc de videojocs. Mm-hmm. Us parlaré també, des de la meva perspectiva, jocs de cartes, no sóc de videojocs en general. Són la típica que sempre mirava a la meva germana com juga, mirava a la meva parella com juga, són la típica que li agrada
mirar.
Veus,
jo al revés. Jo quan la gent juga a jocs de cartes, miro.
Okay,
amb vale. Els videojocs m'agrada més participar.
Però al contrari, veus, amb els jocs de cartes sí que estic allà full. Vale. Us parlo del Crash. Crash Bandicoot és com una guineu.
Ah, un estil, un mamífer. Guineu.
Sí, és un mamífer amb pèl. I llavors és un joc de plataforma. Has d'anar passant, hi ha com un esperit, així una màscara, ara mirant-ho així, saps, amb apropiació cultural.
Sí, segurament. Però bueno.
Exacte, així com africana, de l'estil okay. Així africà. Uh-huh. Però bueno, la idea és que és un joc de plataformes i en aquell moment crec que és un joc mític en general de la PlayStation 1, o sigui, de la primera i de la segona, i hi han hagut més, però sobretot el 2 i el 3 són els més coneguts. Llavors, i el que jo no recordava, que ho vam parlar ahir, en el primer Crash, l'únic protagonista que pots controlar és el Crash, uh-huh. És a dir, el personatge masculí.
Okay.
Però hi ha una hostessa, que és la Coco, que és la seva germana, però és una hostessa que només serveix per guardar el lloc. Uh-huh. O sigui, abans havies de guardar. No sé si ara s'han de guardar.
No, ara no. Generalment hi ha autosave, sí.
Exacte.
Però jo sempre el guardo igualment, sí, perquè també. No me fio.
Vale. Doncs abans havien de deixar sí o sí, perquè si no, perdies tota la partida. Llavors, quan arribaves a aquest punt, si no arribaves a aquest punt, també perdies la partida. Quan arribaves a aquest punt, hi havia una hostessa furri hipersexualitzada, amb els llavis pintats.
A veure...
Aquesta és la bona.
Aquesta és la versió...
Exacte.
Imagina't.
Serà el que... Sí.
Vaig a buscar-la.
Aquesta està molt bé, des del meu punt de vista, jo crec que aquesta està molt bé, però és la primera, la de la PS1. Bueno, la qüestió és que es van adonar molt ràpid, i això és el que jo no recordava. I no sé per què no ho recordava, perquè el que més vaig jugar, i aquest sí que jugava, és el 2. El que va passar al 2 va ser que va aparèixer la Coco, la seva germana, com que també podies jugar amb ella, uh-huh. I eren a les pantalles on havies de conduir.
Vale.
Llavors, no només la tenies com a personatge que podies jugar amb ella, sinó que era obligatori jugar amb ella per passar-te aquestes pantalles, i era la que portava la moto d'aigua, la que conduïa en vehicle, i una que és que ahir quan el David m'estava parlant d'això vaig recordar tota la meva infantesa d'hores conduint, a sobre d'un tigre petitó per la muralla xina.
Sí, ja ves.
Exacte, doncs sí, aquest el jugava per jugar, ja no era qüestió de... I el jugava per jugar. Llavors crec que és molt interessant aquest canvi de perspectiva, tan aviat, perquè estem parlant de jocs del 90, aquest canvi de perspectiva tan interessant a nivell de no només la controla, sinó que ella també controla i té en poder vehicles, que és una cosa també com molt masculina.
Sí.
Llavors em va semblar molt interessant.
Sí, sí. Crash Bandicoot és...
Ja m'ho passava molt bé.
És molt nostàlgic, sí, anava a dir, sí. Jo recordo jugar-hi també, però no havia avançat... No, és que, de fet, ni havia retingut a aquest personatge femení.
No.
Vull dir, que ara que ho dius, sí que recordo que quan anaves a guardar la partida, doncs apareixia aquest personatge, però... Bueno, com tants d'aquelles èpoques que no eren res més que decoracions o...
Exacte.
I ets a dir que si busco imatges del videojoc amb mig sona... Però ni idea...
Tornem a recordar que ens portem una dècada amb la Gina.
Sí, sóc 10 anys més jove.
I justament aquí, quan estava sortint, nosaltres jugàvem quan va sortir la Play One, llavors, que ara és PS1, que ara ja no és Play, també he descobert això. Sí. Llavors, clar, nosaltres vam jugar, no és el mateix que 10 anys després.
Jo vaig tenir una PlayStation 1 quan ja existia la 3.
Okay.
Saps per què un veí va comprar la 3 i ens va donar la 1 o alguna cosa així? Així que, bueno... Em queda molt enrere.
Sí.
Molt bé, que jo tinc més coses, però aneu comentant i així...
Vale. Bueno, jo volia parlar també d'un altre joc nostàlgic i... Bueno, crec que per mi significa molt perquè... Ara veureu per què us ho explico, d'acord? Vale?
Bueno.
El joc... Sí. No te ries. El joc és Tomb Raider.
Ok. Sí?
Tomb Raider, que jo sempre ho escric Reader, però és Rider, perquè és de Raid, és el saqueador.
Clar, de Raidear.
Saqueadora.
Clar. Saqueadora de tumbes.
De tumbes, exacte.
Uh-huh.
I buscant també he trobat l'arqueòloga més famosa de los videojuegos. He pensat, clar, perquè l'arqueòlogo més famoso, o arqueòlegue, sempre serà l'Indiana Jones.
Sí, clar.
Però... no es queda curta Lara Croft,
no.
Que és en aquest cas la protagonista. Mm-hmm. Llavors és un joc que va sortir el 96. Jo també recordo jugar a la PS1, a la PlayStation normal, la 1. I allò eren polígons, o sigui, no eren ni píxels.
Sí.
Però era lo más, no, en aquell moment. I jo anava a casa de la meva veïna a jugar i recordo pues, tiros i taurons i com... Bueno, però era bastant xulo el joc.
És que com a personatge femení empoderat, després ja la hipersexualització ho mires per una altra banda, però com a personatge femení, el fet de poder dir jo puc lluitar com a dona, és, per mi és molt important.
Sí, al final era ella que portava una arma, anava a robar coses... Bueno, a buscar coses, no? I, bueno, pues, el joc era d'acció amb ella com a protagonista. I jo però recordo...
També important donar-li el caire de científica.
Sí, sí.
Que crec que també té aquesta rellevància.
Que no sé fins a quin punt en el joc era rellevant que ho fos.
No, jo crec que com a trama.
Sí, i com a personatge, pues, sí que ho era.
Sí.
I llavors... Aquest va ser com el meu primer encontronazo amb la Lara Croft i després van fer la pel·lícula, de la qual la protagonista és la Angelina Jolie.
Uh-huh.
Sí.
Que, clar, crush eterna. Sí, fantasia. I a la controvèrsia amb la pel·lícula, en el moment, evidentment, jo no me'n vaig enterar, però anys després sí, i te n'adones també de certes coses, com de la Coco Bandicoot, no? Potser, és que tenia uns pits enormes.
Sí.
I no només la Lara Croft del videojoc, que... Clar, qui diu pits diu això, polígons.
Piràmides.
Sí, exacte. Sinó que després a la Lara Croft, o sigui, a la Angelina Jolie fent de Lara Croft, també li van ficar com implantes, o sigui, a la roba, portava més de lo que d'això, la roba era tot el rato com perquè marqués moltíssim.
Molt.
La trama del personatge també era que era una arqueòloga i que buscava no sé quina mandanga, però bueno, també és que me gusta este chico, no sé què. O sigui, no he dit així, però bueno. Tot i que és
però
molt...
jo no recordava que hi havia una trama romàntica
a
la pel·lícula.
Sí, una trama romàntica.
Clar.
Però, bueno, no és la trama principal, vull dir, això sí que
vale.
Però ella també té un moment de... Ah, saps? I és com, a veure, un moment. Estàs aquí rebentant a gent.
Ets una saqueadora de tumbes.
Disparant, exacte.
A més, moltes vegades el que hem parlat és com es nota que no saben el que és tenir els pits grans i anar corrents i donant hòsties. O sigui, no.
Que com a mínim anava amb botes.
Tipus de subject...
com a...
de...
Sí, sí, de manera... No, clar, però com a mínim anava amb botes. Sí que és veritat que el del videojoc em sembla que...
Està, pensar que podia ser pitjor, no? Anar amb talons.
Exacte. Però que sí que portava sempre com una mena de crop top, no?, i uns pantalons molt curts, i penses, bueno, a veure, estàs a la jungla, igual, pantalons curts, se te van a comer los mosquitos, sí, i, o altres animals. I després van fer bastants més videojocs, tot i que els més populars són els primers, però es va fer... Van fer uns remasters bastant xulos. Bueno, com, sí, no un remaster, és com una reimaginació del mateix joc, okay, on la Lara Croft és més jove, les missions són diferents, i aquí sí que és més interessant en la trama del joc. Jo he jugat una mica, però no gaire. Però...
He vist imatges, sí, i hi ha reducció de parts.
Sí,
algunes.
És una cosa més realista.
Sí, exacte.
Simplement. És una persona que necessita quasi un corset per anar de peu, no? com l'original. I bueno, crec que va donar pas també aquest joc a altres videojocs amb dones protagonistes. És a dir, crec que és el joc pioner,
sí,
perquè després segueixin, sí, altres, i sobretot de creació occidental, perquè el que és el Japó, protagonistes, clar, dones en videojocs, sí que n'hi ha altres, que no en sé tant, per tant no podria parlar, però se m'acudeix, per exemple, que és un joc que es diu Bayonetta, que la protagonista també és una dona,
sí,
però si no m'equivoco, aquest és de... És japonès, llavors això seria una altra història. I pues, jo volia parlar, bàsicament, de l'Angelina Jolie.
Jo crec que en aquest... S'ha
aprofitat. De Tomb Raider.
Ja. Però sí que és veritat que penses jocs dones i penses en Tomb Raider.
Sí.
Molt bé.
Jo ets de dir que els meus inicis com a petita gamer van començar amb una Nintendo DS. Bueno, de fet, van començar amb un ordinador, amb videojocs com els Sims.
Sí, jo també era.
Videojocs de la Barbie, perquè jo de petita era molt fan de la Barbie, llavors tenia jocs de la Barbie i coses així, però amb la Nintendo DS, sobretot, tenia... Jo mai havia jugat a cap Mario Bros ni cap cosa així. El meu primer videojoc de plataformes típic va ser Super Princess Peach. O sigui, jo vaig començar ja jugant amb un videojoc on la Peach passa a ser la protagonista.
No sabia ni que existia aquest.
És boníssim. És boníssim. Bueno, òbviament, és un joc de plataformes rotllo Mario, no?
Però ets la Peach en lloc de la Mario.
Ets la Peach. De fet, tu ets la...
Pregunto així amb bona intenció, però era tot rosa? Era ambientat
No. Anaves passant per diferents... Els mons típics de Mario Bros.
Vale,
sí,
no
un
estaven
de gel,
adaptats
un de desert, un de...
a colors... No. Vale.
La cosa és que tu ets la Princess Peach, que sí que vas amb el teu vestit, sí, bueno, rosa, sí, sí, i la teva sombrillita, i la controles amb les emocions. A la pantalla... Saps que la DS tenia dues pantalles,
sí,
una tàctil.
Sí, sí.
A la tàctil tenies uns cors amb diferents emocions... I llavors, per exemple, quan es posava molt contenta, com volava. O quan la feies plorar, li sortien com dos xorros d'aigua gegants, okay, dels ulls, llavors podies inundar coses i seguir.
És sí, complicat, eh?
Exacte, és complicat. Però era el primer videojoc, sí, sí, on la Peach era la protagonista.
Hem de tenir en compte les dates i d'esto, però sí que és complicat per això, pel fet de que les dones són molt emocionals.
Segur que era el primer de l'univers Mario, si més no, que era una dona protagonista.
Clar, sí, clar. Sí, de fet és el primer i és un joc que va sortir el 2005. Vull dir... I bueno, bàsicament, tu vas passant nivells, has d'anar salvant un munt de tots, has de salvar el Mario, el Luigi, i al final t'enfrontes contra el Bowser.
S'inverteixen els rols en aquest sentit. Molt bé.
Correcte. I em fa molta ràbia, perquè jo l'he jugat sencer 40.000 vegades en moltes hores de cotxe, quan feien viatges, o sigui, l'he fet sencer mil vegades, però mai me l'he passat. L'últim nivell mai l'he superat. I ja tinc clitxat el Wallapop, una Nintendo DS i un cartutxo de la Super Princess Peach per tornar-m'ho a comprar i passar-me el joc.
Sí, sí, sí.
Jo et puc deixar la meva Nintendo DS, que encara la tinc i funciona.
Clar, és que la meva la vaig llançar perquè estava ja dead.
No, jo en tinc... De fet, crec que en tinc dos, la vella, la grisa i la blanca.
Doncs ja està, em compraré el cartutxo del joc i ja està.
Mira, veus?
Ui, quina emoció. Sí, 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 sí. I aquesta és curiós perquè és això... És dels primers jocs i també és el primer joc que jo... O sigui, el primer contacte que vaig tenir jo amb els videojocs d'aquest estil ja van ser... No sé per què va ser així, no sé per què em van posar aquest joc en comptes d'un de Marios. No sé si va ser premeditat pels meus pares o no. Jo crec que no, perquè a més
que
tenia piratejada.
Anava a dir capaç que fos o el més barat o simplement el que van dir aquest està bé.
O també si t'agraden les Barbies i per fer d'esto potser que era també la...
O potser van preguntar, tinc una filla.
Exacte.
Bueno, no, perquè tenia la d'esto piratejada i m'ho baixava tot el meu pare d'internet.
Ah, vale.
Així que...
El teu pare va dir, mira aquest...
Princeses, provem. Pum, segurament.
Se sembla a la Barbie, dale.
Sí, segurament.
Perquè, si analitzem Mario Bros en general, al final és això, són dos lampistes.
Sí.
Sí.
Però també haig de dir, no en defensa de Nintendo, perquè mai, però que també és com bastant gender neutral en el sentit de que sí, són dos tios, però jo no m'he sentit... O sigui, no. M'entens? Vull dir, és no. Un joc com l'estètica és molt infantil, com perquè
sí.
Diguis...
Sí que és veritat, però la dona espera ser rescatada
no,
perquè l'ha segrestada un mico gegant, o sigui, un goril·la, no sé.
Sí, és una tortuga punxuda,
bueno, sí.
Clar. Però...
M'estic confonent amb el Donkey Kong.
Donkey Kong, sí.
Sí,
però sí, té, sí, vull dir, insisteixo, no vull...
Sí.
Però crec
però sí que és
veritat. No, té aquesta
sí,
mena de...
Sí.
Tot i que la Peach, pobreta, doncs només estava allà esperant a Castella que la vinguessin a buscar.
Fins que va sortir aquest joc tan magnífic.
Exacte. Bueno, i fins que van sortir els Mario Kart, que llavors
sí.
Podien conduir totes.
Sí.
I ja podies agafar-les com a personatges també, poder-les
sí,
escollir, que jo crec
sí.
Que aquest rol
sí, però
també...
també un percentatge ridícul dels
sí,
personatges total.
Sí,
però sí,
sí,
com a mínim...
Però com a mínim eren personatges de la trama que podies agafar,
sí, sí, sí,
perquè
sí.
Abans no podies
sí,
jugar
sí,
amb
exacte.
Elles.
Exactament.
Jo us volia comentar també que jo era molt fan del Tekken. I fa poc he vist la sèrie que està a Netflix, que la recomano.
Sí? Si algú... Està
sí,
bé?
Sí.
Vale.
O sigui, està bé perquè fa les mateixes estratègies, o sigui, sembla que estiguis jugant.
Mm?
I llavors em sembla curiós.
Ah.
Llavors, saps? Si te'n recordes de com funcionava,
sí.
Doncs va en aquest d'esto. És
ah.
La història del Jin i llavors està bé. Entretinguda si has vist Tekken, si no, potser és un pastel.
Yeah.
Però sí que em passava que jo... a mi el que em passava és que la meva mare té una bessona i llavors ma mare tenia dos nenes i la meva tieta són dos nens. I
mm-hmm.
Quan em juntava amb els meus cosins em transformava una mica.
Uh-huh.
Feia coses que no em deixaven fer o que jo no em sentia segura fent altres contextos. I quan anava a casa seva ens passàvem hores i hores jugant al Tekken. Però a mi no em volien comprar el Tekken. No teníem la Play perquè no volíem jugar a cap altre lloc, ni
uh-huh.
Mi germana ni jo. I, però al final ho vam aconseguir i vaig aconseguir el Tekken i vaig passar hores jugant al Tekken 2. I estava repassant els personatges i he dit que hi havia 26 personatges. És del 96.
Uh-huh. Igual que Tomb Raider, sí.
Exacte, és del 96, hi havia 26 personatges i 7 són dones. Que potser no semblen molt, però m'ha semblat bastant. Tenint en compte que dos són animals...
Vale.
Vale.
Sí, perquè estava pensant en... amb Street Fighter, que seria com l'altre,
sí.
Així, no? Semblant al Tekken.
Sí.
I jo ara, així, a lo loco, només em acudeix la Chun-Li.
Jo estic parlant amb la meva parella i tampoc... I d'esto.
I potser n'hi ha alguna altra, però
sí
no
que,
la recordo.
Sí que n'hi ha altres, i a més, sempre hem de tenir en compte que és un joc de lluita. Les
sí.
Que hi ha gent ja estan empoderades per si mateixes, per dir-ho d'alguna manera. Però sí.
Sí
que és veritat que paritat no.
No.
Però en aquest cas, he estat mirant i no me'n recordava, una és un agent de protecció de la fauna salvatge.
Ah.
I gens hipersexualitzades, només hi ha dues, que són les germanes, la Nina i l'Anna Williams, que aquesta sí que anava una mica més així. Una altra és una científica, l'altra és d'arts marcials, i una protagonista, el Jin, era un dimoni, i quan canviaves d'esquin era un àngel, que era també una dona. Llavors, bueno, el fet de veure dones lluitant m'agradava molt, però repassant, tenia la sensació de que eren més fluixes.
Mhm.
Aquest inconscient, saps, de tenir-ho dins, de pensar que eren més fluixes i moltes vegades agafar-me l'os, perquè era un catxó, i l'os
clar.
El veia com masculí, saps? No era una ossa.
Ja, sí.
Aquest imaginari que en aquell moment tenia 8 anys.
Que això ens va passar, el que dius de l'os, que te l'imagines com a home o com a masculí, ens va passar quan vam veure Flow.
Exacte.
Ens recordeu el Bram, que
sí.
També hi ha un gat.
Sí.
Que no sabem si és una gata o un gat, però ja té com, per lo que sigui, ja li veiem, no? Potser un,
sí.
Més un que l'altre, no?
Sí.
És curiós això.
Sí.
Jo també, si veiés un os gegant, pensaria...
Sí. Però en realitat les oses...
No, nada que envidiar.
No,
si
no...
Sí, sí,
no. Totalment.
No voldria trobar-me ni amb un ni amb l'altre.
Ni amb l'altre. I jo acabo ja i parlo una mica també... del que m'ha dit el David, que no voldria els 7 o 8 àudios que m'ha fet, no els voldria deixar aquí, no els diré tots, però sí dic que em refio molt del David treballa revisant que estigui la normativa a la perspectiva de gènere aplicada. O sigui que, i a més m'ha dit que en el Final Fantasy, que és del que vull parlar, s'ha passat la vida, com m'ha dit, s'ha passat la vida analitzant la perspectiva de gènere, i és molt friqui. Llavors m'ha semblat molt interessant, sobretot el 7, és el primer, que és com el més conegut, i sí que és veritat que hi ha el Cloud, que és el protagonista, jo també me'n recordo perquè també he mirat. I és la protagonista, però després hi ha la Tifa, que m'ha explicat que la seva amiga de la infància, que al final acaba salvant la vida del protagonista. Ah. I això estem parlant que és del 97. Mm. I llavors hi ha un altre, la Eris, que és un model femení molt poderós, i a través del seu sacrifici, que es veu que esto és un punt que per les persones de Final Fantasy complicat perquè es mor aquesta i és complicat, però a través del seu sacrifici i salva el planeta. Llavors ahir em deia que s'inverteix en aquest rol de gènere, que no són les dones les que salven els homes, sinó que les dues guanyen. Llavors també m'ha semblat molt interessant perquè el 99 van fer 6 personatges i eren 3 dones i 3 homes. Uh-huh. Totes d'elles me les ha explicat detingudament i tenen molt bona representació a l'hora de lluitar perquè són molt fortes. No totes, per exemple, eren magues, sinó que també eren guerreres i lluitaven amb les seves mans. El 9, per exemple, també són dues guerreres. Una es diu Freya, que m'ha agradat, i l'altra és Beatrix. I m'ha dit que la Beatrix és com la millor guerrera de la seva nació. I l'altra, si era aquesta... Bueno, això, que no representava la força de la màgia. És que m'ha dit moltes coses. Llavors, hi ha una altra cosa que us vull comentar. Llavors va sortir el 10, que també és un dels més coneguts, és el peregrinatge de Yuna, que a més m'ha dit que tota la saga va a través d'aquest peregrinatge d'aquesta dona. Llavors també interessant que tota la saga estigui com travessada per això. Però després va sortir el 10-2.
Ai, que lío de números. Vale, sí.
I aquí el 7, problema...
10, 10, 2.
Sí,
vale.
No, però van seguits, eh? Passa que m'he saltat.
Sí, 7, 8, 9...
Ja he parlat del 7, del 8, del 9...
Vale, perdó.
Sí. Del 10 i ara el 10, 2.
D'acord.
Aquí eren tots... Era com una continuació, per dir-ho d'alguna manera, més curta, amb menys pressupost, i eren tots dones. El 2003. Pues, uau. Crítiques per tot arreu.
Claro.
Epa. Sorpresa. Sorpresa. Moltes crítiques, perquè... Crítiques, perquè eren dones i perquè semblava que la saga, o sigui, que la història com que no era tan bona com altres. Llavors, què passa? Que després va sortir el 12 i que també diu que hi havia 3 tios i 3 ties, que molt bé, però després, el 2016, el que us he dit del 10-2 va sortir el 2003. Doncs el 2016, per ell va ser una involució, perquè va sortir un, també així, curtet, que eren només homes.
Mm-hmm. Vale.
Per ell diu... que és bàsic, que tots els tios van de negre, que és horrible, pues es veu que és boníssim per la comunitat.
Curiós.
Serà. Sí,
vale?
Sí,
llavors,
sí, okay.
Ella em comentava que potser el problema és que l'altre només hi havia noies i no que era dolent. Llavors m'ha semblat molt interessant. I acabo que potser també té relació, perquè ja em parlava també de Pokémon, que uh-huh. diu que ara, que han anat millorant, però que ara com que hi ha bastanta paritat, clar, tu ets més de cartes i de sí. videojocs, que deia que hi ha molta paritat entre les líders dels gimnasos, que s'ha fet un esforç i que fins i tot com la més poderosa de totes és una dona, que es veu que costa molt, la Cynthia de quarta generació, que és la campiona més difícil de guanyar i és una dona. Llavors també aquests, per parlar d'aquests jocs que han evolucionat incorporant la perspectiva més inclusiva i més diversa, especialment de gènere. Diversa d'altres col·lectius, ja no ho sé, però com a mínim...
Ja, sí, no tampoc ens flipem. Però com a mínim, sí, que és veritat. Jo recordo quan, tant quan veia la sèrie de Pokémon com quan jugava Pokémon a la Game Boy o a cartes, recordo la Misty, la Erika i no se me n'acudeix cap altra, però...
Perquè m'ha dit que al principi només hi havia 3. Tu et
controles. Vale, doncs pues m'he deixat l'altra. No, sí, exacte. És, però, claro,
hi havia l'enfermera també, que no era d'esto, sí, però sí, hi havia sí, l'enfermera sí. i llavors... I res, això, pues, gràcies al David també sí, per apostar tot aquest tema, sí, perquè sí. al final Final Fantasy és una saga d'RPG que és una, jo diria que és la saga per moltes persones.
I que també el que he mencionat abans de Lara Croft, Tomb Raider versus altres jocs com Bayonetta, que juraria que és japonès. En aquest cas Final Fantasy, si no m'equivoco, també és japonès. No ho podríem jurar, però jo juraria, o sigui, jo crec que sí, ara ens ho fact-checken aquí. Però diria que és un joc japonès i llavors crec que també la cultura seva és diferent també, no estic dient que siguin per a nada super igualitaris ni molt menys, però és diferent.
Però sí que l'ha de representar dones que lluiten.
Mm-hmm. Exacte. Bueno, i el que dèiem...
Confirmo, és japonès.
Okay.
D'acord. I també juraria que Tekken i... No cal que busquis, però sí, crec que Street Fighter també. Perquè són tots de... No recordo el nom de l'empresa, però és igual.
Ah, sí.
Sí, oi? Sí, saps què t'ho dic? Vale, sí. Ok. Doncs això.
Molt informada.
Sí. Sí. Moltes gràcies a això, un altre cop al David, per tota la informació.
Mira, també en aquesta torre de la crítica tallant en la que estem, no? Volia comentar el Zelda, Que el Zelda és un joc que la Maria també l'ha jugat moltíssim. Perquè el Zelda té coses bones i coses dolentes. Cosa bona, sobretot, jo parlo dels últims, el Breath of the Wild i el Tears of the Kingdom.
Els de la Switch.
Sí. Exacte, els de la Switch. Els altres no ho sé tant.
Bueno, n'hi ha més a la Switch, però els dos totxos de la
Switch. Sí, exacte, els dos més importants en aquests últims anys. Per començar es diu The Legend of Zelda. El protagonista no és la Zelda, sí. És el Link.
Que
vale?
Això potser...
Punto uno. Punto número uno. Llavors, coses bones del Link, que jo això ho he vist per internet, entrevistes i tal, que és que el disseny de personatge del Link és així una mica andrògin.
Sí que és veritat.
Ja fet expressament perquè tu, bueno, puguis ser una mica el que tu vulguis, però igualment no deixa de ser el caballero de la Zelda i el que la protegeix, bla, bla, bla.
Però sí que
és
veritat
bla, bla.
Que no és el típico macho.
No, no és el típico macho, no. No,
i
no.
Guaperes, així...
I n'hi ha en el joc.
Sí, sí, exacte.
Okay. Que no és
vale.
que tots siguin
vale,
així,
vale.
Sinó sí. que n'hi ha que són una mica més...
Llavors, altres coses que a mi em semblen xules, perquè a mi aquesta cosa m'agrada molt, és que tu al Link li pots canviar d'outfit, bueno, li pots posar coses meravelloses. I aquí hi ha un punt també que potser és una mica dubtós, que hi ha un punt que per entrar a on estan les Gerudo, que és un lloc on només hi viuen dones, bastant interessant aquest poblat, no el deixen entrar a ell perquè és un noi. I llavors què fa? Va buscar un tio que ven coses, es vesteix de dona i llavors el deixen entrar.
Bueno,
sí.
Vull dir...
No poden entrar homes perquè és un matriarcat.
Sí, sí, és molt xulo. Les Gerudo molen bastant. Per altra banda, com van vestides les Gerudo o la líder de les Gerudo?
Com t'has de vestir per entrar, no? Clar.
Exacte.
Ah, bueno, i com s'ha de vestir el mateix Link. No?
Per això dic, com t'has de vestir per passar-te una d'elles. I com van vestides elles, no?
Com a guerreres i tot. També és veritat que viuen al desert i fa molta calor. Mm-hmm. O sigui que pues, te compro que vagis amb poca roba perquè fa calor.
Però és que precisament la gent que viu de veritat al desert es tapen molt.
Van molt tapats. Sí, correcte. Però bueno, que no sortiria defensant no. que Nintendo un altre cop. Ja t'ho digo jo que no.
Però bueno, no, no vas dir
alguna cosa? No, no, ja està.
Que això, sí, que les Gerudo molen bastant i que, com altra cosa positiva, hi ha com quatre poblats principals, dos estan governats per personatges masculins.
Ahà. Uh-huh.
Tres i un. Ah, aquí ens falta una mica de...
És que, de fet, ho parlàvem l'altre dia i deia això, que dels quatre poblats o poders, sí. tres són homes, ve a ser un pàjar, una persona de pedra i un pez.
Sí.
I l'altre, que és la Gerudo, pues és una dona.
Okay.
Sí. Vale, ok.
Sí.
Però hi ha una cosa més amb el tema de les dones, que això ho hem parlat més d'una vegada.
Que són les fades, bueno. No?
No era de les fades, vale. Però de les fades és espectacular.
Què anaves a dir tu?
No, jo anava a dir que tots els personatges femenins, o sigui, en el joc, no tota l'estona parlen. O sigui, et surt el quadre de diàleg, però no parlen perquè si no haguessin hagut de pagar molt, suposo, els dobladors, no? Llavors, fan sorolls.
I Nintendo no té diners per fer això.
No, clar, no. És veritat, fan sorolls.
I fan sorolls. I les dones sempre fan uns sorolls que dius, però escolta, què t'està passant?
Especialment les fades.
I les fades és espectacular.
Sí, les fades és una barreja dels sorolls que fan a l'hora del moment en què parlen i... els outfits que porten, okay. com es dirigeixen al Link quan tu parles amb elles, és que dius... Ai, 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 baixant el volum de la Switch perquè allò semblen
és
altres coses.
De calia?
Exacte, no, calia? No, calia, no, no calia, però bueno.
Okay. No, és molt estrany, però bueno.
És, igualment és un joc que ens encanta és i que li hem fotut moltes hores.
Parlem també en aquesta torre dels ambients en general de gamers. Això, jo no jugo i menys jugo online, però sí que per les xarxes corren vídeos de dones que juguen i comentaris de l'estil, pues, ves a la cuina, fes-me un sàndwich. Uh-huh. Avui estava veient una que deia tengo platos en la pica, me los lavas. Quan ella li estava dient la diferència de com anava ella, que li anava guanyant.
Sí.
I al final he trobat un estudi, soc l'alfa dels gràfics secrets que transformo les dades, he trobat un estudi que deia això, que el 70% dels homes diuen que observen biaixos sexistes. L'altre 30% són els que no ho volen veure, mm-hmm. perquè els biaixos, òbviament, estan. Però sí que hi havia un fet de que moltes dones que juguen en aquests ambients, sobretot online, es posen nicknames neutres.
Sí.
I no parlen, per no trobar-se amb aquest d'esto, perquè hi havia moltes que deien que quan saben que ets una dona, o et fan fora, o comencen a acusar-te, o sigui, a assetjar-te, o comencen a que no estiguis a gust en aquests ambients, i que això té un impacte mental, per molt que tu diguis...
Clar,
no,
és que el joc deixa
que...
de ser divertit.
Exacte, totalment, totalment. I una altra cosa que recordo fa anys que la meva parella jugava al LOL de cagar-la en algun d'esto i tots, en general, començar a dir gay.
Sí.
O sigui, en el moment que la cagues, aquesta relació amb ser una persona gay. I em vaig en recordar d'un moment, si recordes fa uns anys jugant a pòquer, un home heterocis normativo va dir ets un pussy. I nosaltres vam dir, o sigui, en aquell moment jo crec que no sé quina de les dues va dir, però va dir, què vols dir amb això? Per què has utilitzat això? I va dir, perquè està sent un cagat, no està sent valent. Uh-huh. I llavors li vam dir, estàs relacionant aquesta paraula amb no ser una persona valenta? I va dir sí. No sé si en aquell moment s'ho va plantejar o no, però com a mínim, jo crec que va ser un dels primers moments, perquè
potser
això
va,
ja fa anys.
Potser li va començar a fer un clic,
sí,
si no?
Sí, no crec que només ell, jo crec que ell i tots els que hi havia a la taula, perquè...
Éreu les úniques noies jugant en aquella taula
de pòquer? Sí,
normalment
quan jugàvem a pòquer, potser la Pàtria alguna vegada
sí,
també.
Sí, aquell dia també jugava a la Pàtria perquè estava en
sí,
ambient...
Sí, meva germana a vegades també, però normalment, sí, ella i
jo
no, segur.
Tu sobretot, jo
sí,
tampoc
sí,
jugava,
jugava
bastant.
Sí, amb ells, però clar, perquè són ambients de brosquis,
sí,
no?
Exacte.
I se suben, i fins que no se'ls hi diu... O sigui, realment no hi ha problema amb admetre que ho fa servir per això, si després ets capaç de dir, doncs igual
exacte,
deixaré de fer-ho. Perquè relaciono pussy amb covard,
sí,
no? Però el mateix passa amb marica, per exemple, no? Que és com una paraula que també se relaciona no tant com gay per se, que en el context que tu estaves dient era més en plan que malo eres, no? Que no sé si és millor o pitjor,
sí,
però el marica s'ha fet servir molt per... com a covard, que no
sí,
és com... No sé per què estàs dient això, no? Però...
Al contrari, moltes vegades.
Sí.
Digo,
exacte.
Digo,
sí,
sí, el mateix, però bueno,
sí, sí,
és altra cosa.
Exacte.
Sí, i el que deies de les noies que juguen amb micro, bàsicament, amb voice chat, no? N'hi ha moltes que fan contingut online.
Sí.
I hi ha com... Segurament hi ha més perfils que això, eh? Però per mi hi ha com dos perfils, perquè em surten bastants vídeos, i hi ha les que no diuen res... i guanyant, ho diuen tot.
Sí.
O sigui, no és que no diguin res, sinó que elles diuen hola, no sé què, ah, meu sàndwich, no sé què, tot això. Vale, ok, ella els rebenta vius i moltes vegades ells es desconnecten. O ja no diuen res, no volen repetir partida, bla, bla, bla.
Clar.
I llavors hi ha les que van a machete. No, ah, que sí, que tal, bomba. I van a pinyon, a pinyon, a pinyon. I bueno, la veritat és que les dues són bastant
sí,
entretingudes
sí,
i les dues mostren el problema, no? Perquè crec que és un espai on l'ego masculí se sent segur, perquè
sí,
en general... només hi juguen tios,
sí,
i quan troben a una tia, si s'avorreixen, doncs la insultaran.
Exacte.
Sí.
És com la broma fàcil, perquè a
exacte,
més no he de pensar perquè m'he de ficar a ella, perquè moltes vegades no és més dolenta que tu.
No,
llavors,
i no són ni creatius.
Dona,
no són ni creatius
no,
els insults, no?
O sigui,
com...
hi ha un sàndwich, que és que el vaig veure l'altre dia, és...
Clar, sí. Jo vaig veure una...
a la cuina...
Clar, n'hi havia una que li deia, fes-me un sàndwich a la noia, i li deia, què passa, que ets massa baixet i no arribes tu per fer-te'l, o no hi estem ara i no te'l pot fer. O és que estàs al, com al basement, no?
El,
no em surt la paraula.
Al sota, no? Sí.
Sí. No pots arribar fins a la cuina, tu solet, no sé què, saps? Llavors, i hi ha una dona que m'agrada molt i crec que tu t'he enviat molts vídeos d'ella, que és Gaming Grandma, em sembla que es diu.
L'anava a mencionar, és boníssima.
Exacte, que aquí no és només una dona que juga, sinó que
no
és una dona
gran.
Gran. Sí,
oh,
que deu tenir uns 60 anys.
Sí.
I a més la tia és bastant bona. Llavors... és divertit, perquè també li diuen merda i ella, pues...
Sí,
home, doncs mira,
és que a mi què m'has de dir ara, ja?
Clar, clar,
clar.
I com que no s'ho creuen, no? En plan...
Sí, de fet, sí, vaig veure un vídeo que ella li van començar a dir coses i ella començava a dir, en plan, però si podria ser la teva àvia, no sé què, que sóc una senyora gran. I ens va dir que sí, que tinc TikTok, busca'm. I llavors el xaval la va buscar i va dir... hòstia, és veritat, i llavors a partir d'aquí com que la va començar a respectar més, en plan,
però aquí és
hòstia,
el dubte,
bona,
si hagués
no sé
sigut
què,
una jove no hagués fet aquest canvi.
Ja.
No, i també és perquè aquesta dona té molts seguidors i fa streams, i clar, si tu ets un parguela que potser estàs fent un stream i tens 3 persones mirant-te i algú que és molt més gran està jugant amb
clar,
tu, bla, bla, bla,
sí,
llavors tu pots beneficiar, vull
sí,
dir que aquí també seria
sí,
una altra història.
L'altre
no?
dia també vaig llegir que com en un fòrum deia, s'estaven queixant de la hipersexualització dels personatges femenins als videojocs en general, i una resposta d'un home era, ja, però la vida real elles també s'hipersexualitzen.
Ah, nosaltres.
Sí.
Ah, vale. D'acord.
Sí, molt bé. Bona resposta. I també vaig veure fa poc un altre que no tinc ni idea de Witcher, només he vist la sèrie, però sí que és veritat que deien que el nou joc, doncs, la protagonista seria
la Siri.
Sí. Vull dir, ja ho veieu, no? O sigui, era l'evolució del joc dic, només veient la sèrie, sí. Va cap aquí, no sé com et pots queixar d'una cosa que la sèrie, o sigui, que el videojoc havia d'acabar en aquest punt, doncs super hate.
Sí, aquí entra The Witcher, el nou, Horizon i The Last of Us,
sí.
Els tres videojocs tenen coses en comú que tenen a veure amb això, però crec que potser ho
definirem,
sí, no, arribarem, però sí, sí. Vinga, molt, doncs,
molt bé, noies, amb tot això que hem estat xerrant aquí, passeu la prova. La torre us revela el seu interior. Heu superat la prova de la mirada crítica. El vostre coneixement augmenta i el mapa de Ludia s'expandeix una miqueta més. La torre amb preguntes comença a baixar noves respostes, encara que siguin incompletes. Camineu pel cor del sotabosc, on la boira deixa entreveure una taula coberta de molsa i paper, amb fitxes, regles i sentiments. Un sol joc respira sota les arrels. Heu arribat al sotabosc de la mirada profunda. Maelis, què fas?
Vull establir una connexió ancestral amb aquest joc. No només vull entendre com es juga, vull sentir com pensa. Com tracta els cossos, com construeix les relacions, com obre o tanca mons possibles. Faig una tirada de connexió ancestral.
20!
Crític!
Piau!
Molt bé. La boira s'esguinza suaument i una figura comença a formar-se entre les ombres. És un joc vell, d'aquests que han estat jugat mil vegades. No parlen paraules, però les seves mecàniques fan de llenguatge. L'ordre dels torns, la distribució dels rols, les condicions de la victòria... Tot revela una mirada sobre qui mereix poder i qui queda fora del tauler. Explica'm, doncs, Maelis de la Flama Viva, què veus en aquest joc i una altra vegada veurem si supereu aquesta prova.
Aquest joc respira com un ésser viu. Hi ha silencis a cada acció, a cada carta no repartida. Ens parla de vincles, de límits que es podrien qüestionar i de mons que amaguen tant ferides com esperances.
I quin és aquest joc, Maria?
Bé, en el meu cas vull parlar del joc que em té ocupades les hores que no tinc. Que jugo molt amb la meva germana i el meu cunyat, amb la Patri també hem jugat molt, estic intentant convèncer la Gina perquè jugui també.
Bueno, vaig fer el tutorial l'altre dia,
sí, l'altre dia
m'estic començant a familiaritzar amb el joc.
Correcte. Llavors, el joc es diu Apex Legends, ¿vale? I és un Battle Royale estil Fortnite, no només per la mecànica que té de, o sigui, un Battle Royale és bàsicament un joc on baixen varis equips o persones en un mapa. El mapa es va fer cada cop més petit i qui guanya, o sigui, qui queda viu és qui guanya. Però si es diu Battle Royale, en referència a la pel·lícula japonesa Battle Royale, però no entrarem en això. I llavors, he dit també que semblant al Fortnite, no només per la mecànica del joc, sinó perquè és un joc gratuït. O sigui, no costa res. Llavors, Fortnite és el mateix, és gratuït, llavors a dintre sí que té una moneda pròpia, pots gastar-te... Gastar diners sempre pots gastar diners. Aquí no hi ha problema,
no? No crec que n'hi hagi cap, perquè això també podríem parlar molt de la classe de diners, o sigui, per aquest tipus de jocs que has de tenir per poder jugar a full, algun d'aquests. Sí. En aquest cas potser no, i és a nivell d'esquins, que moltes vegades és a nivell d'esquins.
En aquest cas només són esquins, no crec que hi hagi res en el joc que puguis comprar monedes que et doni cap benefici extra.
Tot
estètic, vale. Que això també em sembla guai. Diria, no sé fins a quin punt el Fortnite, perquè no he jugat gaire, però crec que el Fortnite és el mateix, és només estètic. Vale. Llavors, aquest joc a mi m'agrada molt, primer perquè és un shooter i vaig estar pensant sobre això, ¿vale? Jo us he dit abans que havia jugat de petita al Tomb Raider, i el Tomb Raider no és un shooter ni molt menys, sí que fots algun tret i alguna mandanga, però una mecànica bastant bàsica. Però jo havia jugat molt al Super Mario, al Super Wario, al Sonic, no sé, jocs, que sé, algun de cotxes també, però tampoc m'apassionaven. I ja més gran, deu fer uns anys, aquest joc potser vaig començar a jugar fa 10 anys o així, no he jugat contínuament, però va ser el primer cop, primer amb el Fortnite, haig d'admetre-ho, vaig dir, vull provar, vaig admetre-ho perquè em fa una mica de pal el Fortnite per diverses coses, però llavors vaig trobar l'Apex i és un lloc on vaig poder aprendre a jugar un shooter, perquè crec que els jocs, que, bueno, shooter és bàsicament que has de matar gent, no? Vull dir, és un contra l'altre, o molts contra molts.
No només disparar, has de matar, que aquí crec que hi ha un...
Sí, bueno, eliminar, en aquest joc, vull dir, sí, no...
Hi ha sang?
Crec que no.
Sí, una mica sí.
Sang?
en algun moment fots algun tiro i es veuen algunes esquitxades així vermelles.
O sigui, sí que sí
que jo t'estava mirant jugant l'altre dia.
Quan et mors sí que caus molt dramàticament. I sí que la pantalla, sí, quan no... et fareixen, tens com el borde vermell de que tens sang.
Sí, però no, no és com mega violent, okay, molta vale, sang, no, això vale, no vale. Ho té.
No, no és no. Com... Vostè està pensant, hi ha un videojoc de lluita tipus Tekken que... Ostres,
no sí, sí, per això, una de les coses no. Que m'agrada del Tekken, que no hi sí. Havia sang.
No, no és excessivament violent, però evidentment estàs matant a gent amb, sí, sí. Amb armes. Però representa que és com... És un món on la gent va competir en aquests jocs, és com si fossin uns Jocs Olímpics de disparar-se.
Okay.
Però en el lore del joc, ningú mor realment. Vale, sí, vull vale. Dir, tu és com que tens l'avatar, bueno, okay. No importa, sí. Tampoc defensaré això, no passa res. Per què m'agrada aquest joc? Primer, perquè he pogut jugar un shooter que de petita jo no podia jugar perquè no tenia la consola, però també era una cosa molt de nois. O sigui, el Call totalment, of Duty, jo que sé, el Doom... Tots sí. Aquests jocs eren com jugant als tios, al Battlefield. Sí. O sigui, podríem dir milions. I crec que amb el Fortnite, que realment va ser una revolució dintre dels jocs perquè era gratis, primer
sí,
de tot...
Sí, totalment.
I al principi tenia aquella mecànica, bueno, encara la té, mecànica de construir, que això sí que feia més pal i tal, però el van fer com a Battle Royale normal, van pujar moltíssim les descàrregues, l'Apex va sortir una mica després, i el xulo que té l'Apex és que els personatges no són normatius.
Mm-hmm.
És a dir, crec que hi ha uns 20 personatges més o menys, i de 20 n'hi deu haver 3 o 4 que són persones blanques, cis hetero. El de més són gent racialitzada, gent amb cossos no normatius... no sé, gent trans de moltíssimes nacionalitats diferents, de cop robots també, però bueno, que sí. Això també és una mica ok, ara l'últim personatge que ha sortit és italià, no que els italians necessitin pas representació jo crec, però bueno però els primers que van sortir que diria que potser eren 10 o menys només n'hi havia un que era un home blanc,
uh-huh.
Els altres eren tots pues, ja et dic,
ja per començar ja em sembla molt,
sí. La paritat entre homes i dones des del principi,
sí.
I llavors jo crec que li posaré l'altre dia l'exemple, mentre al Fortnite hi ha molt niño rata ve a ser pobres niños rates no ten... o niñas rates també n'hi deu alguna, nens més jovenets que juguen a videojocs així i que quan obren el micro només fan que cridar-te i insultar-te, uh-huh. perquè estaran aprenent de la vida, desfoga't, sí, m'és igual, sí. Ni és un Call of Duty o qualsevol així que és més de senyoro. Queda una mica entremig.
Uh-huh.
Jo he jugat amb voice chat alguna vegada. I sí que et trobes alguna vegada algú que, pues, que et diu pues, un taco o alguna cosa, però insults directament a mi per ser... Vull dir, jo què sé, poder, tampoc tinc una veu especialment... Saps? No sé, que es pugui reconèixer... Que potser sóc un noi de 14 anys o sóc una dona, saps? Vull dir que okay, això no okay. Ho sé. Pot ser això. Però el que mola també és que pots jugar amb els col·legues. Fas equip amb els col·legues. Clar. I jo he jugat bastant així i és molt divertit.
Mm-hmm.
Però, bueno, el lore que té és molt divertit també. Hi ha rotllos entre personatges... Vull dir,
hi ha lesbianes.
Hi ha lesbianes, hi ha gais... Això, vull dir que és molt xulo. Hi ha relacions materno-filials, paterno-filials...
Ah, estupendo,
és xulo, el lore és guai. Llavors...
Està completet.
Sí, jo el recomano molt. Sí que és un shooter i que costa agafar-li això,
sí,
però...
Una mica.
És un joc xulo.
Ja m'aniré endinsant. Jo aquí us volia parlar... Que sorpresa del The Last of Us! Estic donant molt la tabarra amb aquesta saga, perquè està...
És que clar, si surt la sèrie i parlem de videojocs
clar,
i tot...
Clar, doncs, no, evidentment...
No és culpa teva.
Clar.
I això ja ho hem mencionat molts cops, no? The Last of Us és una sèrie que s'està fent ara mateix, la segona temporada, que està inspirada en un videojoc. Un videojoc que... Bueno, de fet, són dos videojocs. El primer de tots va sortir el 2013 i la segona part va sortir el 2020, ¿vale? Són videojocs d'acció, aventura i supervivència en un món post-apocalíptic. Es pot dir que té uns puntets així com de terror, okay. Perquè et fot algun susto de tant en tant. Jo ets a dir que m'agrada molt, però ho passo bastant malament en alguns nivells.
Jo ho passo malament mirant ja amb aquests jocs, ja és que jugar no podria.
I el context és bàsicament que hi ha una infecció de fongs, de còrdiceps, que converteix els humans en criatures violentes que són una mica rotllo zombis, perquè ens sembla la idea. Però no són zombis, són infectats.
Vale.
Llavors, haig de dir que la història va més enllà de sobreviure i matar aquests zombis i aconseguir el que has d'aconseguir, sinó que la història té com certa trama i desenvolupament de personatges.
Okay.
Llavors, el primer videojoc sí que el protagonista és un home, que és el Joel, que ha de portar la Ellie, que és una nena de 14 anys, a l'altra banda dels Estats Units.
Vale.
Llavors han de creuar tot USA matant dos zombis. I durant aquest viatge llarguíssim, la seva relació es va fent més estreta i acaben tenint una relació una mica com de pare...
Aquest és el Pascal.
Sí, vale, exacte. Aquest vale. És el Pedro Pascal a la sèrie. I acaben tenint aquesta relació com de pare i filla. Vale?
Perquè tenc que estan sols en aquest punt.
Sí, vale. Comencen també... O sigui, hi ha altres, dins d'aquesta història, o sigui, són els personatges principals, i hi ha altres personatges importants, com ara la Tess o la Marlene, que és la líder d'un grup, o sigui... Okay. Són personatges, els personatges femenins que hi ha són tots potents.
Sí.
I la Ellie és una nena de 14 anys, però quina nena de 14 anys, eh? Vull dir, deja-la suelta.
Sí.
I llavors, el segon videojoc, bueno, passen coses que no desvelaré, no? I comences, aquí et presenten dues protagonistes noves. Una és la Ellie, però ja de gran, bueno, de gran, 5 anys més tard, per tant ara té 19 anys.
Vale.
I l'Abby, que també té més o menys la mateixa edat, una mica més gran.
Sí, són dues dones protagonistes.
Exacte,
vale.
Són dues dones protagonistes. Punt número 1 important de l'Abby, que és una tia musculada com un titan, forta, és... Bueno, és impressionant. A nivell de joc això és molt interessant perquè tu amb l'Eli, que és més escanyolida, potser jugues més com a Hilo, a matar els zombies així senzillament, en canvi amb l'Abby, que té aquells braços, vas a punyo limpio contra els zombies. O sigui,
que important, també en deia el David, aquesta representació d'utilitzar, que les dones utilitzin les mans, no només la màgia, que dèiem abans, sinó que també utilitzin les mans que poden, saps?
Exactament.
Tenen dos mans, també, exacte.
Sí. Llavors... Més coses importants sobre la representació dins d'aquesta saga, vale? La Ellie, no és cap spoiler, i si per vosaltres és un spoiler, pues us el mengeu amb patates. La Ellie és lesbiana. Es confirma en el primer videojoc, es confirma a la primera temporada de la sèrie, i la trama,
sí, que la trama ja està pensada amb això, que no ha sigut, ara la fem lesbiana.
No.
És part del personatge. I a més, d'una manera molt, jo crec, molt ben lligada amb la història,
vale,
saps? Sí. Vull dir que no és en plan, ser lesbiana.
Okay.
Sí, sí, no està
sí,
molt
per això deia que a vegades forçar això es nota.
Exacte.
No, vale. No està gens forçat.
Molt bé.
I també la manera en la que es tracta, no? Com es veu com el seu primer amor quan té 14 anys, és com tendre, cookie, saps? Com hauria de ser. Molt trist per altres coses.
Home, és que el context no dona tampoc perquè tot sigui...
Exacte. I és això, res està tractat com un tòpic, no? Tot és emocional i té a veure, té sentit amb el que es parla a la història. Evidentment, com he dit abans, tots els personatges femenins són potents, no hi ha cap damisela en peligro.
Okay.
Podries entendre que la Ellie al principi ho és, però perquè té 14 anys...
Clar, exacte, és un infant en perill.
Exacte, és un infant en perill. I llavors, altres coses, també parlant un altre cop de l'Abby i del seu físic, que està molt bé aquesta representació, però evidentment això va menjar-se una de crítiques online.
Òbviament.
Que va ser impressionant. Insults transfòbics, malgrat que el personatge no és trans, però pel simple fet de ser alta i forta, ja eres un hombre. Molt rebuig, perquè evidentment no encaixa en la feminitat tradicional.
Clar.
Haig de dir que també que l'Abby estigui així de forta també té un lore i una explicació en el videojoc que no és because yes, vull dir, té sentit. I haig de dir, parlant de transfòbia, que aquest videojoc també té personatges trans, de veritat. I també té molt de sentit que siguin trans i perquè aquest personatge està on està.
Okay.
I evidentment això també s'ha tractat, vull dir, per exemple, la persona que doble aquest personatge és una persona trans de veritat.
Vale.
Totes aquestes coses. Amb el tema de l'odi del personatge de l'Abby, els creadors, tant com l'actriu que doble a l'Abby, van arribar a rebre amenaces de mort. Vale? No només que, pel físic de l'Abby, sinó per altres coses que passen en el videojoc, però estaven molt, molt relacionats. També mencionar que hi ha una secció d'aquest videojoc, que són els serafites, que són com una mena de secta religiosa, i que la persona líder, la profeta, és la profeta, és una dona.
Que això no acostuma a passar-hi.
No acostuma a passar.
Sí, sí.
Llavors ells segueixen
sí. Totes les regions tenen una profeta.
Sí.
Ja ho vam estar parlant, eh? Sí. Vull dir que, sí.
Això és curiós perquè és la profeta i segueixen com les escritures de la profeta i totes les seves mandangues. A part de les amenaces de mort, també van passar moltes... com li van fer review bombing, que se li diu que és com que la gent va començar a donar mala valoració al joc perquè el joc no tingués tant èxit. Mal, perquè el joc ha tingut èxit igual i n'estan fent una sèrie estupenda.
Exacte. És que al final, si el joc és bo, ni la comunitat d'incels pot amb ell.
Incels gamers.
Exacte. I bueno, bàsicament això sense entrar gaire més en profunditat, perquè si no ja...
Podries fer un capítol sencer tu.
Sí.
Però abans ho parlàvem i crec que també és interessant amb aquesta comparació de que estan dient que la Bella Ramsey no s'assembla...
Sí, això també és un problema, perquè O sigui, el primer videojoc, com ja hem dit, l'Eli té 14 anys, vale? Després en té 19. És una noia violenta, agressiva, no es podria dir que fos una senyorita, una damisela, però potser físicament sí que encaixa més en certs...
En estereotip femení, exacte, a nivell de faccions, sí.
Exacte. La Bella Ramsey, doncs potser no tant, però a mi em sembla la millor actriu que podrien haver triat per fer d'Eli perquè l'està clavant.
Avui el que he vist és que no compleix les fantasies.
Exacte.
Aquí és on està,
exacte,
el problema.
La gent s'ha començat a queixar moltíssim de que aquesta no era l'actriu que tocava, pel simple fet que no s'assembla...
I a més una persona no binària.
Exacte. Hi ha molts altres personatges de la sèrie que no s'assemblen a com el personatge és en el videojoc.
Clar.
I aquí la gent no s'està queixant.
El Pedro Pascal s'assembla?
Sí, el Pedro Pascal s'assembla.
O sea, bé.
Sí, s'assembla, però com es diu? Recordes com es diu el Joel de cognom?
Miller.
Vale, Joel Miller.
Joel Miller.
Entenem que és una persona caucàsica, sí, americana.
Sí.
I Pedro Pascal és un home xilè.
Sí.
Vull dir, i aquí no hi ha hagut cap queixa. No. També perquè ens agrada veure a Pedro Pascal a tot arreu.
A tot arreu.
M'incluyo.
Saps on tampoc hi ha hagut gaires queixes?
No.
El personatge de la Maria.
Sí, exacte.
El videojoc és una dona blanca normal i corrent, caucàsica, i a la sèrie és una dona negra. Tampoc s'han queixat gaires.
És una dona negra que compleix estereotips de feminitat?
No necessàriament.
No,
és bastant neutra, vale, en aquest sentit. Sí.
Jo crec, i ho dic així d'esto, que hi ha certes barreres que les estem passant, per sort,
sí,
en aquest sentit, però clar, encara però queda
és,
molt,
És molt simptomàtic el que dius tu, vale, de la Eli, que s'hagi anat sobretot a la Eli, perquè no només perquè la Bella Ramsey doncs potser no estigui dintre dels cànons de bellesa, així més el que sigui, tot i que jo fan total absoluta,
sí, sí,
ja des de Game of Thrones, o sigui,
sí,
clar, sí, Bella Ramsey, però és fàcil la solució. No es poden fer una zambombinya amb l'actriu.
Exacte.
És així.
Sí,
llavors,
sí,
si no poden sexualitzar com ells voldrien, i dic que ells, perquè evidentment el problema que el tenen ells, ja no està bé. Ja no. I una mica el que volia dir dels altres videojocs, passa el mateix amb la Ciri de The Witcher, i passa el mateix amb la protagonista, no em recordo com es diu, de Aloy, em sembla, de Horizon, que quan van fer les últimes versions d'Horizon, l'última, que crec que és Zero Dawn, se li veia molt el vello de la cara.
Sí.
És a dir, però perquè estava tan ben fet que tots els detalls es veien. Sí? I que perquè té barba, que no sé què, que ara, no me, que ara no me la puc... No me la puc cascar amb això.
Sí,
i és
sí,
això. I el mateix passa amb... Quin és l'altre que he dit? Horizon, de les Toves, i he dit un altre.
The Witcher.
The Witcher. Passa el mateix, perquè de cop et foten una senyoraca, però un moment, és que és una Witcher.
Clar.
És que ha de ser... Que ha d'anar amb tacons,
exacte,
també. I això...
Clar.
Vull dir,
jo no m'esperaria que
Gerard
de Rivia fos un primet, no sé com dir-ho.
Claro que no.
Saps de qui no s'han queixat tampoc els incels aquests? De l'avi de la sèrie. I jo aquí sí que m'he queixat, perquè l'avi de la sèrie no està igual de catxes, és que no està catxes.
Okay.
L'avi de la sèrie sí que és una noia molt normativa a nivell físic, estupendo.
Okay.
Però que l'avi estigui
catxes...
Potser
aquí sí que han tingut en compte totes aquestes crítiques que ja va tenir el joc. I aquí, doncs, pues mira.
Però que l'avi estigui... O sigui, jo he escoltat moltes entrevistes i entenc el point dels creadors, de que potser no és tan rellevant no sé què, no sé quantos, que era més aviat una cosa de mecànica de joc, de lo que he dit abans, de que amb l'avi pots anar a punyo i amb l'Eli potser no tant. Però un videojoc que ha fet, tot i les crítiques, ha fet coses guais, i que hi havia un personatge femení així de fort...
Sí.
Que no ho traslladin a la sèrie, a mi això m'ha fet una mica de pena.
Clar.
No moltíssima, perquè me l'estic menjant amb patates igualment,
no, sí,
i la sèrie és estupenda.
Però no oblidem també que hi ha tota la fantasia pare-filla, que llavors el fetitxe de que es fa... Perquè això és això,
i
no estic parlant de les Tobas, sinó estic parlant com una
els trops.
Un trop, exacte, no? De, ai, pues, com passa amb... La pel·lícula de la Natalie Portman, que ja vam mencionar també.
Aquella...
No sé què, l'especialista.
Bueno,
és igual. León. Aquí passa això.
Sí.
Llavors, això és més principi... 90, principis dels 2000, no sé què, ok, ho passem. I jo crec que hi havia, encara hi ha molta gent que vol, molts homes, que volen aquesta mena d'això. I llavors no puc. I l'avi me la suda, perquè és com... És un altre personatge i que... Ah, no sé, em da igual.
Pues l'avi és estupenda.
No està forta, està frujat.
L'avi és estupenda.
Digui,
I els que no heu jugat al videojoc i esteu veient la sèrie i dieu, què està dient aquesta loca? Esperar-sos. L'avi és estupenda.
Nos esperamos.
Molt bé. Doncs jo trenco, ja ho he dit, que no soc de videojocs, llavors he vingut a parlar de Magic the Gathering, que potser també... La meva parella jugava quan era molt jove, havia anat a un campionat d'Espanya, o sigui, era el seu hobby, ha conegut molt de les seves amistats de després a través de Magic the Gathering. Va començar, ara ho dic bé, el 93...
Déu-n'hi-do.
Va començar el 93. He trobat que al voltant de 38 milions de persones han jugat en algun moment a Magic. Jo vaig dir que va començar el 2018.
A mi se m'ha insistit molt i encara no hi he caigut.
Doncs potser amb els meus decks, que estan temàtics, de dinosaures, elfos, pirates, els tenim tots repartits per temàtiques.
Sí, jo he vist els teus decks i les decks que són molt xulos.
No me'ls ensenyaràs.
Exacte. O sigui, em volia portar-los avui, però no he arribat. Però bueno, la idea és que des del primer moment, quan jo vaig agafar, per mi Magic the Gathering, la dinàmica, com es juga, és molt interessant. Jo venia de jugar al Hearthstone, a cartes. Hearthstone també és online. Pots fer-te el teu deck, però hi ha un altre que és Battleground, que és el que més he jugat, però també abans jugava molt amb el deck.
Quan diem deck, és un mazo.
Sí, un mazo de cartes.
No sé com es diu en català, però... No, ho dic perquè
una
tenim...
baralla de cartes?
Sí, suposo.
Que te la personalitzes.
No, perquè baralla és baraja.
Bueno, de cartes. No sé, és igual, com... sí. Ens esteu entenent.
Sí, però dic perquè vale, algú sí si dius tec, no
sí que és veritat, que moltes vegades que aquests anglicismes en aquest joc s'utilitzen molt i després... vale, llavors la idea és que per mi la dinàmica és superinteressant, venia de jugar al Hearthstone, llavors és semblant, tot i que bastant més complicada, però sobretot són les il·lustracions. Per mi Màgic, o sigui, tinc capses i capses de cartes només per les il·lustracions.
Sí, de fet, o sigui, jo no he caigut a les garres del Màgic, però sí que he caigut a les garres del D&D i dels jocs de rol. I com que jo sóc il·lustradora, sovint vull fer il·lustracions dels personatges o dels personatges dels meus companys i sempre acabo mirant de referència les cartes de Màgic.
Bueno, ja sí. Hi ha un calaix de casa meva d'aquests que hi ha sota el llit que només és de cartes i després hi ha més en un altre espai. Hi ha algunes que són de la meva parella d'abans, tot i que se les va vendre en algun moment, quan va deixar de jugar es va vendre moltes, però hi ha algunes que encara les conservem, però sobretot va ser en aquell moment que va arribar un punt que vam arribar, o sigui, que anàvem a tornejos, ell també hi participava, i a mi el que em passava és que jo en aquell moment estava aprenent i mai m'havia sentit còmoda en aquells ambients. Som molt masculins i no, en cap moment, primer, no se'm va convidar mai a jugar, que per mi ja és un símptoma, perquè m'haguessin... Ja sé que no m'he de sentir que m'han de convidar per poder jugar, jo ho entenc, però ja de base ja no em sentia convidada. Però en cap moment ningú em va dir que si volia jugar. Exacte. I després vaig anar a tornejos més grans, del de Barcelona i el de Bilbao, que hi havia milers de persones jugant i, bueno... Pues et podria dir que un 5% eren dones i potser és massa. Estic parlant abans del 2020, quan va arribar la pandèmia, vam baixar molt el ritme de jugar, fins que ara pràcticament no juguem, però perquè era molt estar en comunitat. El Màgic fa això. Hi ha moltes tendes que fan els tornejos. L'altre dia em van dir que a la Generalitat hi ha un torneig, al Departament d'Igualtat i Feminisme es fa un torneig.
Home, hi has d'anar, Mireia. Ja.
Que xulo.
Ja, però és que no és el mateix edifici on treballo, llavors, però sí, em van dir l'altre dia i llavors vaig pensar això. Però bueno, a mi, sobretot a nivell d'il·lustracions, era una cosa que em crida molt l'atenció i de col·leccionar tokens i llavors es fa molt de foment als il·lustradors i a les il·lustradores, perquè posa sota qui són i llavors és molt interessant. Però una de les coses també que em va semblar interessant, cada cop i volta veia, tenim moltes en anglès, i llavors veia que posava here o his o her.
Els pronoms.
Els pronoms. I fins que va arribar un moment que ara utilitzen they. I les primeres posava his, però va arribar un moment que tot el que podien utilitzaven that player, the opponent, o sigui, intentant ser el més neutre possible molt ràpid. Estem parlant d'un joc que va néixer en 93 i molt ràpid es van adaptar a aquest canvi de llenguatge. Les primeres il·lustracions sí que es pot dir que hi havia bastantes dones sexualitzades, estem parlant del 93, torno a dir, tot i que hi ha moltes de paisatges, necessites terres per poder jugar, si no, no tires cartes. Llavors, i les terres són paisatges i molt bonics, però sí que és veritat que cada cop ha anat evolucionant i les il·lustracions també han anat evolucionant. És impossible estar al dia Sí, de màgic en el nivell de que necessites molts diners.
Ja.
Hi ha cartes molt cares i no només això, sinó que surten expansions cada 2x3
sí.
I per poder estar al dia, perquè a més van traient edicions anteriors i van posant de noves i arriba un punt que...
Sí, sí, sí.
O sigui, en algun moment es van comprar caixes senceres i a veure què toca, que també la gràcia de a veure què toca també sí. Té bastant gràcia.
De tenim... fet, fa un parell de setmanes el meu company, l'Albert, va guanyar un sorteig de 200 euros en cartes nice. Màgic i estava a casa en plan, vámonos, home, és que clar, és molta pasta.
És molta pasta. I que després, no saps, si eren sobres, no saps què et pot tocar.
Hmm.
Aquesta la cosa, que són 200 euros en sobres i què et toca dins.
Claro, ah, veremos.
Aquí és una de les coses interessants. També el que volia dir això, que volia destacar que no em vaig sentir mai còmoda. I per mi va ser una cosa que em va decepcionar molt. Perquè un lloc on pots anar a conèixer gent, que no acostuma a passar-hi molt això, els jocs de taula cada cop es fan més en casals i coses així que fan espais de trobada, però no, és, el Màgic és un lloc on des de fa dècades... Els homes, i diré els homes, s'ajunten per jugar aquest joc de cartes. Em sembla extraordinari. Jo crec que això... No... Ara hi ha molts jocs de cartes diferents, però Màgic no ha deixat d'estar-hi. I no em vaig sentir mai inclosa. He de dir també que hi ha jugadores... hi ha moltes jugadores trans, i sí. És una comunitat que les recolza bé, que és que al final s'ha de dir.
Sí, sí, de les... jo de fet tinc una col·lega trans que hi juga molt sovint i té el seu grup de tot de ties trans que juguen a Màgic juntes.
Que aquest és un altre tema del que he estat buscant, és fins a quin punt s'han de muntar els seus grups per poder-se trobar còmodes. I pensant això he pensat, hosti, muntem un grup de Màgic. Fem un dia de Màgic a Espàcia, perquè si no...
Podríem provar-ho, jo...
Nosaltres ho vull provar un dia.
Sí, sí.
Estàvem. I també el que m'ha passat va ser que us volia recomanar una il·lustradora.
Vale.
He pensat en tu. Apunto. No, no, no.
Ah, vale.
No, perquè justament he mirat que l'any... El 2020... van deixar de treballar amb ella per transfoba.
Oh!
I m'encanta.
No!
No diré ni el seu nom.
Ai, sempre... després m'ho dius, perquè
sí.
Crec que
sempre,
sí que
sempre
dir.
Cauen mites, eh?
No diré el seu nom, però la que sí, i a més la meva parella té una col·lecció bastant extensa, d'ella és Rebecca White.
Això...
No és la Rebecca White.
Vale,
no?
Quin susto.
No, okay, al contrari. Okay. Ara té una exposició a Nova York i recomano que la segueixi Rebecca White a xarxes, perquè segueix posant coses a xarxes. Ja no treballa amb Magic the Gathering, però sobretot feia el deck d'elfes que tenim, són moltes d'ella, i tenim una bona col·lecció. Llavors, res, dir això, que el que sí que hi ha ara són molts personatges de la trama queer. Hi ha tota una comunitat queer al voltant dels personatges de la trama, molt interessant. I també que el 2020 va treure 7 cartes, que moltes d'elles són mítiques, que la meva parella l'altre dia flipava, per racistes o insensibles culturalment.
Oh, wow. Okay.
Pues toma.
Sí. Llavors, mira,
adeu.
Hi ha crítiques també, que potser no arriba tot perquè són moltíssimes cartes, però sí que és veritat que, com a mínim, fan aquest esforç i fins i tot han posat una figura que revisa la diversitat i la inclusivitat dins de les cartes.
Que bé.
O sigui que, com a mínim, mireu il·lustracions de Màgic.
Sí,
encara
sí,
que no
sí,
lligueu,
sí.
O sigui, que no jugueu, mireu les il·lustracions.
La veritat és que sí.
Doncs molt bé, noies. Fins aquí... La nostra pas pel sotabosc de la mirada profunda. El camí s'obre una mica més endavant, on ens espera un altre misteri. Molt bé, finalment ja us acosteu cap al centre de Lúdia. La gent s'asseu al voltant d'una gran foguera que mai s'apaga. És aquí on es comparteixen tresors, jocs que no fan mal, jocs que curen, jocs que ajuden a imaginar. Sou a la foguera de les recomanacions, la flama, dansa el ritme de les històries i mai pot ballar al voltant una sola. Inclineu el cap a la flama i veieu la vostra mirada lluminosa reflectida en el foc. Què li demaneu a la foguera?
Vull saber si la meva passió per compartir els jocs en perspectiva social i emocional serà reconeguda i despertarà un gran interès en els altres per explorar jocs que ens fan pensar, emocionar i qüestionar els rols establerts. Faig una tirada de noves mirades. Crític! Un 20.
Estupendo.
Jo vull saber si les meves paraules poden convidar els altres a explorar jocs que permetin una experiència compartida, com una estratègia per crear espais segurs de diversió, cura i reflexió. Faig una tirada de passió lúdica. 20 també, supercrític.
Bones tirades, noies. La flama de la foguera de recomanacions s'alça amb una espurna de colors i vibració gairebé palpable. Algú en la foscor aplaudeix mentre el so del foc es fon amb un murmuri de la multitud. La flama espera amb ganes que li ofereu nous coneixements, nous tresors a compartir i noves recomanacions. Què li ofereu? Doncs mira, ara començaré jo perquè sóc la màster i puc.
Estupendo.
I mira, ràpidament, jo recomanaré, evidentment, The Last of Us. Jocs que existeixen, que no he jugat i que vull descobrir. L'Horizon, que l'hem mencionat breument en algun moment, i també el Life is Strange, que també m'han dit que és molt bo i que també hi ha lesbianes. Així que, estupendo.
Ja ho tens tot.
I un nou videojoc que no sé ben bé quan arribarà, però que té pinta de bon... té molt bona pinta, és Intergalactic The Heretic Prophet, que és un nou videojoc que farà Naughty Dog, que són els mateixos que han fet The Last of Us, i que la protagonista és la que fa de Nora a la sèrie del The Last of Us.
Ho he vist avui.
I també surt a la pel·li d'Uncharted. O sigui, aquesta noia està agafadeta de la mà amb Naughty Dog.
Totalment.
Sí, sí, sí.
Totalment. Jo vull recomanar Horizon, perquè he jugat. També Celeste, Celeste. No sé com
ja sé quin és, crec.
Que és un joc de plataformes així en píxels molt xulo, que és una noia que ha de pujar una muntanya, bàsicament, i la creadora és una persona trans, una dona trans.
Okay.
I és molt xulo el joc, he vist l'estètica, jo no l'he jugat, però és molt xulo. I Life is Strange, perquè sí que l'he jugat, de fet el tinc.
Ah, pues ja me'l deixaràs.
Sí. Llavors, vull descobrir South of Midnight, que és un joc d'una dona negra a Louisiana, si no m'equivoco, que té poders màgics, etcètera, etcètera, i és un molt bon joc, que ara s'està intentant averiguar si triomfarà o no, si és perquè és una dona o perquè és una dona negra, etcètera, 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 però té una pinta espectacular, el que no tinc la Play 5, però bueno, ja arribarà.
Jo sí.
Ja ho sé. I llavors, un altre joc que també vull jugar és Indica, que és un joc fantasia, que ets una monja en un convent rus. Vale? Sí, sí. I es veu que comences que vas a treure aigua del pou i de cop et parla una veu així que resulta que és el dimoni i tracta com tota la mística. Bueno, té una pinta...
Ai, Maria, però fa mal, molt, molt mal rotllo,
Sí, però t'ho jugat a les tobes, això ja, que va. I llavors vull descobrir un joc que arriba nou que es diu Void Martyrs, que es veu que té algo a veure amb Warhammer, tipo, perquè Warhammer, si no m'equivoco, ja com...
Bueno, sí, que... perquè no hem entrat a parlar de Warhammer,
sí,
eh?
No, sí, no, sí. Podríem també...
que però com... similar a Magic, en aquest sentit. Sí.
Que hi ha com races de guerrers i de més, i, bueno, no sé, jo no en sé res de Warhammer, però, bueno, qüestió que hi ha com unes monges intergalàctiques, va de monges avui, i va d'això el joc, que es veu que està superbé, però el mateix no tinc la Play 5, així que Gina, ja veurem com
ja,
ho fem.
Sí, ja quedarem.
Molt bé. Jo aquí a la foguera no recomano res, perquè no tinc videojocs a recomanar, i jocs, ja us he dit, jugueu a Magic i o al Hearthstone i ja està.
Molt bé.
Doncs molt bé, noies, fins aquí el nostre viatge per Lúdia. A Lúdia el temps no és lineal i cada episodi és una tirada nova.
Si heu arribat fins aquí, heu guanyat coneixement, però també preguntes.
La partida no acaba. Continua dins vostre. Juguem?
I, com o no, no podien faltar les recomanacions dels nostres seguidors, com sempre, les preguntes que fem als capítols anteriors i a les xarxes. Aquí venen a recordar que la pregunta que vam fer era jocs que us hagin sorprès per la seva representació de personatges femenins o LGTBI, tant positivament
com negativament.
Nosaltres ara llançarem noms i vosaltres mateixos, ja si feu research, decidireu si
sí,
són bien o mal.
Sí, perquè hi ha alguns que no sabem.
Exacte.
Comencem amb el perfil de Us la recomano, que ens ha recomanat The Longest Journey. La Sara ens ha tornat a dir The Last of Us, com o no. L'Helena ens ha mencionat que la Birdo de Mario Bros té un lore trans bastant interessant, cosa que també ens ha mencionat la Irina, que també la Irina ens ha dit a la Stardew Valley, al Fallout New Vegas, i un altre cop això, que el Birdo és prou interessant.
Okay.
Llavors la Marle ens ha recomanat la Claire Redfield de Resident Evil, la Lara Croft, la Cassandra d'Assassin's Creed i Assassin's Creed Odyssey, perdó, on també surt
Aspàcia.
Aspàcia.
I Cassandra és un personatge de Ilíada brutal.
Ah,
sí.
Vale.
Sí, ja podríem parlar molt de Cassandra
sí,
també.
De Troia,
però, bueno,
o sigui, sí, també
exacte, molt xulo. Llavors, Firefly ens ha dit The Last of Us 2, la saga Horizon, el Guim Dark Souls Elden Ring, interessant també, i la Patri, Horizon, The Last of Us, Apex i Assassin's Creed també.
I la Patri com a mal, Tomb Raid, la Victoria Legend of Zelda, la Alba Lara Croft, la Anna diu He fet una versió del hipster?
Ah, sí, ens ha explicat que ella mateixa ha fet una versió d'un joc de taula que és el hipster, que és de música, sí. I que ella se l'ha fet amb cançons de només dones, perquè ella és profe de música i llavors el fa servir
home,
a l'aula.
Home, doncs podríem de parlar amb l'Anna.
Sí, sí,
vale.
Sí, sí.
I el David, que ens, després ens ho ha extès en els àudios, de Final Fantasy, la personatge la Tifa, la Garret, la Lluna, la Riku, la Freya i la Lulu.
I la pregunta pel següent episodi és quines pel·lícules, llibres o quines activitats t'agradaria que féssim a Espàcia? Com, per exemple, un torneig de màgic.
Per exemple. Ah. O en general de jocs de cartes.
Sí, sí, qualsevol proposta és benvinguda.
Qualsevol proposta, sí. Ja...
Tenim espais, tenim
exacte,
temps.
Exacte. Espero.
Com sempre, la pregunta la posarem a les xarxes socials i ens podeu contestar per allà.
I ara la millor secció, Premi Espàcia i
avui
Premi Senyoro. Sí, avui, és clar, el Premi Espàcia li donem a totes les noies i dones gamers, especialment a les que juguen amb voice chat.
I que també es mengen insults.
També he de dir que, ojo, s'han de defensar les que no juguen amb voice chat
sí,
ni
sí,
volen
també
posar el teu desto, perquè sí, entenem sí el context que hi ha, que no és menys de valentes
no,
ni menys desto.
Totes bien.
Sí, exacte.
Però especial menció, simplement.
Sí, perquè ho reben directament.
Exacte, exacte. I el Premi Senyoro li donarem pues, a tots els incels que es dediquen a insultar a gent per les xarxes socials, pels voice chats dels jocs i a queixar-se de que la Ellie del The Last of Us no és...
Perquè no
es
poden
no
forrar la sardina.
Exactament.
I ja entrem al recordatori de les properes activitats d'Espàcia. I aquest mes no tenim ni debat de pel·li ni club de lectura, mm-hmm, perquè és un mes especial, perquè fem un any i tenim moltes coses. Llavors tenim un cinefòrum. Per primera vegada fem un cinefòrum d'un documental que posarem a xarxes, però es diu Cuando las mujeres pararon Islàndia, que té molt bona pinta. Llavors seran sí dues horetes, una de documental i l'altra de debat.
Correcte.
Farem un any del col·lectiu. Encara no tenim res pensat. També estem obertes a propostes, sí, si sabem com celebrar-ho. I ja us anirem explicant cosetes que farem el mes de juny per l'orgull.
Pues molt bé, noies, un gustazo, ja que vagi bé la partida
a casa
del mes estressant.
Exacte.
I ens veiem aviat.
Adéu.